Bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Water Center de Barcelona. Estem començant el programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra i aquest dissabte en companyia del Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Leandro Lamor, de l'Agència FE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I Joan Maria Claveguera, periodista i professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor David Bombaí. Molt bona tarda, senyor Bombaí.
Molt bona tarda.
Ell és el president del PDeCAT, 39 anys, és advocat, està casat. Ja amb ell hem de parlar de moltíssimes coses perquè el PDeCAT és actualitat per moltíssimes coses, per la vida política catalana, per la vida política espanyola i pels pressupostos generals de l'Estat, que se'n parla molt i molt aquests últims dies. Jo no sé el PDeCAT, els diputats del PDeCAT a Madrid, si ja tenen molt clar el que han de fer amb els seus vots, si han de tirar endavant els pressupostos de l'Estat, si no els han de tirar endavant, si han de deixar a l'estacada, com diuen en castellà, el senyor Pedro Sánchez, anar cap a les eleccions anticipades a Espanya. Aviam, senyor Bombaí, ens pot aportar una mica de llum a tot aquest tema, perquè aquesta mateixa setmana que estem acabant, vostès van mantenir una reunió amb el president de la Generalitat, el Joaquim Torra, en el que sembla ser que els va deixar molt clar que de recolzar el senyor Sánchez i els pressupostos, res de res. Això a dia d'avui es manté o podia girar-se la truita? Aviam.
Es manté amb totes les conseqüències. El nostre no està pensat, està madurat. El nostre no ve també d'una decepció. Nosaltres vam fer president el Pedro Sánchez a canvi de quasi a res. Només demanàvem una certa comprensió amb el problema polític català. Nosaltres sabíem que no resoldríem el referèndum de l'autodeterminació ni de la independència de Catalunya abans d'acabar aquest any, en som conscients, però sí que almenys esperàvem que el senyor Pedro Sánchez volgués posar sobre la taula de veritat quina és la solució política que ell proposa per Catalunya. Això no ha estat així, i tampoc no ha estat així petites coses que a nivell de presos polítics i d'exiliats nosaltres esperàvem. Pedro Sánchez, n'estic convençut que és una persona demòcrata, n'estic convençut que no és igual que el govern del PP i el PSOE, però jo esperava doncs, que amb els escrits de l'advocat de l'Estat, sobretot, i de l'advocacia de l'Estat, i en segons quins moments doncs, el govern de Sánchez instés a la Fiscalia doncs, a fer una actuació diferent amb un procés judicial contra els nostres presos i exiliats, que crec que tota la ciutadania veu doncs, que no s'ajusta a dret, que no s'ajusta, que els fets que s'imputen són uns fets que no van tenir lloc, i personalment pensàvem doncs, que el govern de l'Estat, amb totes les seves conseqüències, actuaria en el marge que ells tenen, que no és tot, i nosaltres això ho entenem, doncs actuarien democràticament. Això no ha passat, i per tant el nostre no continua sobre la taula i continuarà, perquè jo tampoc no faig la previsió que el govern de l'Estat canviï en les properes setmanes.
Perdonin per la pregunta tan directa. Doncs a PDeCAT li interessa que el senyor Sánchez continuï la Moncloa?
No.
No li interessa. Però no el faran caure, doncs?
No, nosaltres no tenim capacitat de fer caure en Pedro Sánchez. No en tenim. Nosaltres no podem votar els pressupostos perquè la situació, com ho he explicat, és massa anormal i és massa antidemocràtica. No podem. Això no vol dir que nosaltres, com a partit, no defensem en tot moment els interessos de la majoria de ciutadans de Catalunya. I això passa doncs, que perquè si hi ha lleis sectorials o hi ha propostes legislatives que serveixin i que millorin la vida dels ciutadans de Catalunya, nosaltres, sense cap ànim de donar suport a en Pedro Sánchez, però sí que donem suport a aquelles polítiques que ens sembla que són millors per a la ciutadania de Catalunya. I sincerament crec que el govern Sánchez pot aportar algunes millores a la qualitat de vida dels catalans en forma de projectes concrets de llei que el Partit Popular i Ciutadans no volia fa pocs mesos. Per tant, el nostre nous pressupostos ve derivat bàsicament de la situació de normalitat, però nosaltres no estem disposats a aliar-nos amb el PP i amb Ciutadans per fer fora Pedro Sánchez.
Molt bé, obrim micròfon ja de la resta de companys de taula. Joan Maria i Leandro, vinga.
Sí, però escolti'm, vostè ho acaba de dir molt clarament, el no a Pedro Sánchez està molt madurat, ho ha dit, està madurat, però En aquests moments, a veure, el que està clar és que el senyor Pedro Sánchez pot continuar governant sense necessitat de tenir nous pressupostos. Això li complicarà molt la vida, però en aquests moments hi ha algunes possibilitats de que vostès canviïn aquest no als pressupostos? És a dir, si hi hagués un gest per part del govern del Partit Socialista, del govern de Pedro Sánchez, per quines premisses hauria de passar?
Les que han vingut...
Què li exigeixen vostès canviar el seu vot?
Doncs les que han vingut dient fins ara, i algunes segurament són massa tard. Si ells havien d'instar la fiscalia que fes un escrit de qualificació de forma diferent, això ja van tard. Van tard també quan l'advocat de l'Estat ha afegit delictes que fins ara no havia considerat que s'havien produït a 1 d'octubre i ara els ha afegit. Per tant, a més d'evolucionar favorablement, han evolucionat doncs marxa enrere, no? I per tant jo veig molt difícil que ara a nivell judicial crec que els hi queda molt menys marge de maniobra que el que tenien, per tant s'han equivocat i molt, però és evident que si Pedro Sánchez ara autoritzés un referèndum d'independència de Catalunya canviarien les circumstàncies. Tampoc no hi veig això en aquest moment i per tant jo veig quasi impossible doncs que ara en aquestes properes setmanes, que és quan s'ha de discutir els pressupostos, hi hagi un canvi de vot. Però li afegeix una altra cosa. Nosaltres tampoc no demanàvem acordar el referèndum d'independència. Nosaltres només demanàvem que ells es reconeixessin que en un espai de diàleg quins eren els interlocutors i començar a parlar de com es vertebrava la canalització de poder votar a Catalunya doncs el referèndum. I ni això no han fet. No han reconegut mai que en una taula es pogués parlar la part catalana i la part doncs a l'Estat per intentar posar un mínim calendari, uns mínims interlocutors i una mica doncs visualitzar que aquí hi ha una relació bilateral i que en poguéssim continuar parlant. Només demanàvem això fins fa pocs dies. Ara ni això, i a nivell judicial doncs han perdut moltes oportunitats i jo no hi veig ara la manera que ells puguin reconduir aquesta situació. Ara segurament hi ha alguna... Segur que hi hauria marge perquè ells ho poguessin fer, però jo, des dels meus coneixements, ara ho veig molt difícil que ho poguessin reconduir.
Però sí, com deia el Joan Maria, un gest, aquest gest podria venir de la futura entrevista que està prevista entre els dos presidents, Espanya i Catalunya, i aquí vosaltres treballareu en el sentit de que pugui haver-hi algun element que pugui variar la... Perquè també condemnar els pressupostos de l'Estat sense el vostre vot també pot ser una mica condemnar els pressupostos de Catalunya.
En som conscients també que estem a les portes d'un judici polític, que tot el procés judicial ha estat, si més no, acostant-se a una farsa, i nosaltres no podem avalar que el poder judicial espanyol funcioni tan malament, i per tant crec que entrar en aquest joc seria com avalar una actuació que considerem totalment fora de lloc, i per tant en aquest sentit jo no ho veig. Ara bé, també ho hem dit amb el president Torra, que almenys els 8 diputats del PDeCAT estan a les ordres del govern de la Generalitat, i en tot moment, doncs, si el president Torra optés per una solució diferent, nosaltres estarem al que ens digui el president Torra. Però a hores d'ara és molt compartit l'anàlisi entre el govern de la Generalitat i nosaltres de que no hi veiem marge.
Però ni de l'entrevista que està prevista entre els dos presidents esperen res en aquest sentit?
Crec que encara no hi ha data.
Es parla del 21 de desembre, no? Que és quan hi ha el Consell de Ministres aquí a Barcelona.
Crec que el 21 de desembre...
I que podríem fer-ho coincidir tot plegat. No?
Crec que no és la millor manera, no? Amb un tema així, que es barregi un Consell de Ministres amb una trobada que hauria de ser decisiva entre els dos presidents. Crec que no és de rebut tampoc. Jo ahir ho vaig traslladar amb el president Torra. Diu, jo crec que aprofitant que ve Barcelona no es pot aprofitar això per de pressa i malament fer una reunió. Crec que no té ni sentit institucional ni té el sentit de la importància que això mereix.
I si no hi ha pressupostos a Catalunya, la legislatura pot continuar també? Perquè, clar, hi ha una sensació de bloqueig entre les baralles que hi ha entre Esquerra i Junts per Catalunya i que no se visualitza o no s'explica bé el que s'està fent, l'acció de govern. Això s'esgotarà la legislatura aquí també a Catalunya o no?
Dues coses. Nosaltres hem après aquests últims anys a ser molt imaginatius. I per tant jo he estat diputat i es pot governar sense tenir uns pressupostos nous aprovats. Què seria desitjable? Seria desitjable els pressupostos i seria desitjable que el govern de la Generalitat pogués comptar amb el suport parlamentari d'altres partits, com pot ser els comuns, i fins i tot jo dic a vegades per coses concretes amb el Partit Socialista. Per tant, jo crec que hem d'explorar totes les vies perquè hi hagi pressupost. Ara bé, si no hi ha pressupost, crec que la situació és tan problemàtica i és una situació tan anormal que nosaltres li hem demanat amb el president Torra que per fer front a les sentències, de les eventuals sentències, si són condemnatòries, judicials, i de tot aquest any que ve per endavant, creiem que el país necessita una estabilitat institucional i aquesta estabilitat institucional passa perquè hi hagi un govern de la Generalitat fort, i ens sembla que el govern més fort que hi pot haver actualment a la Generalitat és un govern independentista dels dos partits que ara el formen part. Nosaltres, la fórmula d'aquest govern, Junts per Catalunya i Esquerra, crec que és ara la coalició o l'acord que té més amplitud de suports a la ciutadania, més que no pas un tripartit d'esquerres, un tripartit del 155, o fins i tot amb un govern on hi hagués la CUP i fessin polítiques d'una altra manera. Jo crec que la centralitat del país ara està amb aquest govern de Junts per Catalunya i Esquerra, i m'agradaria que per fer front a el que ve, doncs aquest govern es mantingués.
Però no n'hi ha prou amb Junts per Catalunya i Esquerra, falta o el PSC o els comuns, no? Vull dir, parlava... La CUP ja crec que ha dit que no, veritat? Que
va dir
bueno,
que... són ells, al moment.
Bueno,
però abans de la partida.
Ja. Ja. Bueno, però aviam, què li agrada més? On s'atansaria més vostè, cap al PSC o cap als comuns?
Jo m'atanso a fer política, i a fer política vol dir que un govern de Junts per Catalunya i Esquerra porten el pressupost al Parlament,
doncs mulla,
i que es discuteix partida per partida com haurien de ser els parlaments seriosos, que els partits s'haurien de pronunciar quines són les partides que interessa i quines no. I jo crec que aquí a Catalunya hi ha suficient diputats que se senten catalanistes i sobiranistes, i repeteixo, i això va, és una apel·lació directa al Partit Socialista fins i tot, i els comuns i la CUP, doncs perquè la majoria de pressupost vagi endavant, i crec que per responsabilitat hauríem de fer-ho.
Vostè ho vol tot, PSC, sí, els tot, comuns, la CUP...
Ho vull tot perquè intento ser generós.
Ja.
I crec que per sortir, crec que la situació és prou problemàtica i prou important, doncs perquè els altres partits, sense... No els demanem ni un acord de legislatura, ni un acord de governabilitat, ni un acord parlamentari.
Però els pressupostos sí.
Sí, quan un pressupost entra en el Parlament, doncs que es puguin discutir les partides on van els diners de cada partida, crec que no és del tot demanar.
Vinga, Marcos.
Sí, seguint el fil aquest de les aliances, volia preguntar-li si les eleccions municipals poden acabar canviant una mica la perspectiva que hi ha ara, que si poden haver-hi pactes que decantin la política cap a un altre costat, que veiem noves aliances.
Nosaltres fem una aposta a les eleccions municipals per una filosofia que es diu Junts per Catalunya. Junts per Catalunya té una filosofia i un objectiu polític claríssim, que és avançar doncs, cap al dret a l'autodeterminació i l'independència del nostre país, però també és veritat que nosaltres a nivell municipal, els nostres candidats, doncs, els diem que sobretot se centrin amb el tema municipalista i amb governar bé els seus ajuntaments. Nosaltres, de cara després, a coalicions i a reestructuració dels espais ideològics, considerem que després de les municipals els nostres acords han de continuar primant en el món sobiranista. Nosaltres ens sembla que això ha de ser així, si més no la següent legislatura. Ara també tenim la certesa que molts dels alcaldes, els candidats de Junts per Catalunya per governar el seu municipi s'obriran a fer acords amb d'altres partits polítics. Nosaltres això ho respectem. Nosaltres, tots aquests partits polítics que defensin la democràcia, doncs estem d'acord doncs amb acordar-hi la política municipal, i a mi el que m'agradaria és que Junts per Catalunya sigui fort a tots els municipis i a totes les zones del país, i a hores d'ara estem treballant això. Si veiem una mica els estudis interns, les enquestes, és evident que el panorama polític català és complicat, el panorama polític català no és tan senzill, i per tant estem molt a expectativa doncs, de quina és la reacció també de la ciutadania, i com que les urnes no ens fan por, nosaltres respectarem en tot cas el resultat de les urnes. És evident que si el procés independentista ha de seguir endavant, i jo crec que ha de ser així, ciutats com Barcelona, hi ha d'haver governs independentistes molt més forts o molt més compromès amb independència dels que hi ha hagut fins ara.
Parla de Junts per Catalunya, no de la Crida. La marca quina serà?
Junts per Catalunya.
Tal qual?
Junts per...
Això ja està decidit del tot?
El PDeCAT no. No, aviam. La Crida diu que no, però què serà? Junts per, aviam, Barcelona, Junts per Girona, Junts per Tarragona...
Nosaltres tenim un paraigües...
O PDeCAT,
senyor... No, una marca que és Junts per Catalunya, i el que hem dit amb els nostres candidats és que davant de la marca Junts per Catalunya hi poden afegir un nom comercial per cada un d'ells. Per tant, el nostre espai ideològic sempre s'havia presentat als 948 municipis amb una marca que es deia Convergència Unió, i ara això ho obrim. I l'únic que fiquem és un cognom per tothom, que és Junts per Catalunya, però el nom els deixem triar a cada un dels
candidats. Per cada ciutat,
quan diu marca comercial, és una mica irònic? Vull dir...
No,
és que però
aviam, Junts per Catalunya ha plegat a mi Esquerra.
No, cap, res. Nosaltres el que... Nosaltres quan diem marca comercial vol dir que nosaltres som un espai ideològic que ara és divers, que nosaltres, per exemple, estem fent molts acords amb partits a nivell local, i per tant les candidatures tindran el nom del partit local que s'ha creat en aquell municipi. Això és la marca. Ara, a darrere aquesta marca de cada municipi, que hi ha llocs que serà PDeCAT, hi haurà llocs que serà Junts per el municipi, hi haurà llocs que serà Junts per Catalunya directament, hi ha llocs, doncs, bueno, el nom que tria el candidat, això sempre ha de tenir un cognom a darrere, que es dirà Junts per Catalunya, que és aquella marca que els 948 municipis tindrem conjuntament. Aquesta marca, aquesta filosofia de Junts per Catalunya, el que ens aporta és un clar lligam amb el president Puigdemont, un clar lligam amb el procés sobiranista que està vivint el país, i això és l'únic que demanem, que el cognom sigui aquest. Per què ho fem, això? Això ho fem perquè nosaltres mateixos som conscients que el nostre espai ideològic és divers ara. I com que és divers, nosaltres, perquè tots aquests partits a nivell local, tots aquests partits que no pensen ben bé igual que el PDeCAT, tots aquests partits que a vegades no pensen ben bé igual que Junts per Catalunya tampoc, doncs es puguin sentir còmodes amb aquestes candidatures. I per tant, aquest és el nostre plantejament, és un plantejament revolucionari, ho sabem, és un plantejament que Convergència i Unió mai no havia fet, però crec que la situació és tan complicada que jo vull ser arriscat i vull provar-ho.
Però vostès a Barcelona no tenen candidat encara. No tenen el nom del candidat que representarà.
Sí, que tenim candidat. Tenim candidat, tenim el PDeCAT.
Tenen candidats.
Candidat a Teo Neus Munté.
Està dient que serà la Neus Munté. Li dic perquè, esclar, hi ha gent que pensa que si l'independentisme no va juny, serà molt difícil desbancar de l'Ajuntament de Barcelona l'alcaldessa actual, la senyora Ada Colau, amb un Manel Valls que també té darrere les forces telúriques que té, alguns diuen que hi ha l'IBEX 35 i part de la burgesia catalana. Clar, serà molt difícil aquesta lluita de la ciutat de Barcelona, i la ciutat de Barcelona és molt emblemàtica.
Sí, i és necessari que guanyem, i la primera candidata del Partit Demòcrata a la llista serà la Neus Munté, com passa tot arreu a tots els municipis. Ara, si fem un acord del PDeCAT a nivell de Barcelona amb un altre partit a nivell de Barcelona, amb un altre moviment a nivell de Barcelona, la Neus Munté mateix ha dit, doncs, que està disposada a estudiar si ella és la persona que ha d'encapçalar o és l'altra persona que nosaltres podem fer algun acord o alguna fórmula de col·laboració. Ara, jo li puc dir que la primera persona a la llista que tindrà carnet del PDeCAT serà la Neus Munté, però nosaltres, com que puguem guanyar Barcelona, estem oberts a fer una gran fórmula, i fins i tot no fiquem com a condició que la Neus Munté sigui la número 1. Crec que una vegada més es demostra que la Neus Munté és generosa, que el PDeCAT és generós, i crec que si això passés, fins i tot, li dic més, Esquerra Republicana hauria d'entendre-ho, això.
Però de moment no ho entén. Ja els he dit a vostès i a tothom qui s'hi vulgui afegir que la seva candidatura és el senyor Maragall, i que qui vulgui sumar amb aquesta llista ja pot fer-ho.
Sí.
Vostès veuen capaços de fer canviar d'opinió Esquerra Republicana?
Jo ho he intentat des del seu president, que és Oriol Junqueras, fins a nivell més baix, i no me n'he sortit.
I tanta generositat, no ha arribat, vostè n'ha fet les reflexions de si ha arribat el moment en també pensar una mica més en el propi partit, en el propi Partit Demòcrata, perquè els darrers anys sempre hi han hagut gestos de generositat, però bueno, la pregunta és aquesta, no ha arribat el moment d'una mica
De fer-se valdre.
De cuidar-se a si mateix, no?
Sí, aquesta seria la postura més còmoda, segurament per meva. Fins i tot a vegades crec que bueno, estem en la línia, no? De que potser estem sent massa generosos en termes de partits, però ja repeteixo, és com els pressupostos de l'Estat, això. Crec que la situació és tan anormal i la situació encara és tan complicada que crec que la generositat sempre és petita i per tant jo continuaré apostant doncs, perquè durant uns mesos més doncs, aquest partit continuï sent generosos amb totes les conseqüències. Però això no vol dir que tant jo com a president però la direcció executiva del partit som conscients que el nostre partit doncs, representa un espai ideològic que hi ha molta gent que ara no ens acaba de trobar, ens diuen, un espai ideològic que no està tan clar com era, i també hi ha molta gent que ens diu que hauríem de reforçar-nos tot això. I jo l'únic que els dic és que la situació és tan problemàtica i tan anormal que ens deixin, bueno, que ens deixin gestionar aquests mesos més, i després jo que sí que els garanteixo és que nosaltres després tornarem amb molta força i amb totes les conseqüències.
Però aquesta generositat...
Deixem situar els oïdors. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. El convidat d'avui, el senyor David Bomaí, que és el president del PDeCAT, i la col·laboració de la Maria Jesús Cañizares, que l'escoltàvem ara mateix. Ara preguntaràs al Joan Maria Claveguera, al Marcos Pardero, Leandro Lamor. Jo volia preguntar, però se deixo la paraula evidentment a tu,
no,
Maria Jesús, endavant,
perquè
ho faràs millor que jo. Vinga.
A Leandro, del tema de la generositat, si aquesta generositat passa també per diluir a dintre d'una coalició, una plataforma, el que sigui, amb la Crida. Vull dir, com estan les relacions? El futur passa per això? O no? O pot ser? PDeCAT és el partit que té, diguem, la xarxa territorial, les alcaldes...
Jo no he vingut aquí a fer el funeral del PDeCAT.
Home, no, tampoc és això.
I per tant, el PDeCAT no desapareixerà. Si no, els cos associats decideixin una altra cosa, que crec que del que noto, això no és així. Per tant, el PDeCAT serà un projecte polític que té llarga durada, el PDeCAT es mantindrà com a espai ideològic. Una altra cosa és que nosaltres, com hem fet en aquests últims anys, i segurament de manera molt generosa, i potser de manera discutible, en les futures conteses electorals, doncs el PDeCAT una vegada més estudiarà fórmules que segurament no ho visibilitzen tant com s'hauria de visibilitzar un partit clàssic. Crec que estem en aquest episodi, en aquest estat encara, en aquest episodi, però jo que vull deixar també ben clar és que el PDeCAT no té cap ànim de dissoldre's ni d'immolar-se a favor de projectes que el que hem de fer servir és per sumar més i més gent a la nostra causa. Això a vegades pot resultar innovador, pot resultar discutible també fins a dins el mateix partit. El partit, nosaltres al cap i al fi tenim 14.000 associats que són com els nostres accionistes, que a vegades et demanen resultats també, i per tant quan ets tan generós a vegades els accionistes no estan del tot contents. Però després crec que quan el president Puigdemont o els nostres companys presos polítics a la presó, i com el país ha anat evolucionant i ha aconseguit segons quines fites, crec que tota aquesta discussió interna pues s'entén millor, però jo sóc conscient com a president del partit que els meus accionistes també demanen doncs, que el nostre partit tingui visibilitat i tingui resultats més palpables dels que està tenint. Intentem portar-ho de la millor manera possible tot això i intentem doncs, servir el país de la millor manera.
Parlava ara de Carles Puigdemont. Quin paper té Carles Puigdemont dins del PDeCAT ara mateix?
Mira, hi ficaré un exemple. Jo aquest vespre marxo cap a Brussel·les, cap a Waterloo, i demà farem una trobada amb els 40 candidats nostres de diferents pobles, doncs, que estem jo i en Carles Puigdemont fent una trobada amb ells, explicant-los què és la política municipal, segurament fent alguna foto també, perquè ells també necessiten sentir-se recolzats pel president Puigdemont, i el president Puigdemont, doncs, quan el requerim, hi és. Ell és militant del PDeCAT. Ell també és cert que doncs, en el dia a dia ens deixa llibertat a la direcció del partit per anar fent el dia a dia del partit, per anar fent doncs, les decisions del partit, i jo sempre dic que jo total respecte, total lleialtat amb ell. El PDeCAT mai no farà res doncs, que no tingués doncs, en certa manera la complicitat, o si més no doncs una certa empatia amb el president Puigdemont. Ara és veritat que el president Puigdemont no fa el dia a dia del PDeCAT, yeah. el dia a dia del PDeCAT el fa altra gent.
Ja, però diu PDeCAT, Puigdemont, el mateix, però clar, després trobem que el senyor Carles Puigdemont fa un altre partit. Clar, això com es menja?
És complicat
de digerir, no? Dius, clar,
doncs d'alguna manera que es menja, que un partit com el nostre veu...
El simpatitzant, el militant del PDeCAT... Vale,
el militant del PDeCAT no sap les preguntes que em fa. I em fa tantes...
I més complicades que les nostres.
I tant, no? molt més, sí. Perquè...
Ui, que beneus que som avui, doncs.
Sí, no, el militant del PDeCAT és un militant molt exigent, que molta part d'ell ja ve d'un altre partit, yeah. I que
però clar,
és un militant endreçat.
Com es digereix això? Dius, clar, el senyor Puigdemont és del PDeCAT, però clar, munta la Crida. Aviam,
sí, home, la Crida no
què farem?
Perquè de la manera que ell ens ho explica, almenys m'ho explica, doncs és que la Crida no és un partit polític clàssic, per tant no és un partit ideològic, és un partit o un moviment o un instrument només per agrupar tot l'independentisme, i per tant, com que només intenta agrupar temporalment, per uns pocs mesos o anys, l'independentisme, ell sempre ens diu que hem de garantir que quan s'acabi el projecte de la Crida, d'una manera o altra, doncs ja hi ha el partit ideològic i el partit del que nosaltres representem fort a darrere. Tot això com es vertebra no és senzill. Això no té una còpia en aquests últims anys a la societat, i jo també a la meva posició hi ha alguna gent que utilitza la paraula hivernem els partits temporalment i fem una cosa diferent que els partits. Jo també aquest terme no m'agrada utilitzar, crec que no s'ha d'hivernar els partits. Els partits poden ser generosos, els partits poden participar en moviments més transversals, però hivernar el partit tampoc no seria una paraula que a mi m'hi sento còmode.
Vostè ara mateix se sent més a prop de... quan té les converses que intueixo que són freqüents tant amb el Carles Puigdemont com amb l'Artur Mas, de qui se sent més a prop? Perquè crec que és evident que no pensen exactament el mateix.
Una pregunta molt difícil. Jo quan em vaig fer president del PDeCAT vaig dir aquell dia, escolteu, això sembla una broma perquè els presidents d'aquest partit han estat el president Pujol i el president Mas, no? I el president Puigdemont que ho havia de ser i no ho va ser. Per tant, és evident que jo sóc un militant doncs, que m'ha tocat encapçalar el partit, sóc un militant que em vaig fer de Convergència i em vaig fer d'aquest projecte polític perquè el meu referent polític és l'Artur Mas. Crec que l'Artur Mas, doncs... Jo sempre deia una cosa que la gent se me n'enreia. Quan li feien una pregunta en seu parlamentària, sempre contestava el que jo contestaria. Quan el president Mas... li preguntaven una cosa i el meu subconscient deia ara dirà això i ho deia i per tant deia aquest home és perfecte perquè diu el que jo diria, no? En aquells anys al Parlament jo vaig fer amistat amb en Carles Puigdemont perquè era de Girona, era de comarques i jo veia una persona molt més independentista diguéssim de temps independentista
ADN,
i jo també m'hi sentia molt identificat. I per aquelles coses de la vida, com el president Mas per mi sempre ha estat un referent i que ara hi tinc una relació personal, però que per mi sempre és un referent i és quasi com un mite, amb en Carles Puigdemont és més aquell company o aquell amic que s'acaba convertint en president i per tant la relació és molt diferent. Un és un mite i l'altre és un amic que s'ha convertit en mite. I per tant la meva relació és de respecte total, jo intento sempre agafar el millor de tots dos. Si mai em fan triar entre un i l'altre, jo no ho faré. Hi ha gent que intenta que ens facin triar entre el president Mas i el president Puigdemont i jo em resisteixo a triar. Jo crec que el PDeCAT ha de ser el mix del president Mas i el president Puigdemont. Si poguéssim coronar una persona que fos al mig, seria el líder del PDeCAT ideal.
El Joan Maria feia amb el cap així que no ho veia gaire clar, no?
Home, no.
Explica't.
De fer híbrids a vegades és molt complicat, no? Perquè si no tots tindríem el nostre model de polític. Però escolti, jo ara tenia al cap una altra pregunta. Aquesta setmana han passat moltes coses, com cada setmana, amb la política catalana i amb la política espanyola. Però una de les coses que han passat és que el govern de la Generalitat ha denunciat davant de la Fiscalia la cúpula del Suprem, no? El tema de les hipoteques. Això passa en una setmana en el que aquesta cosa ha passat després de que el senyor Carlos Lesmes, que està doncs, a la cresta de la onada, també s'ha fet famós per haver enviat amb el jutge d'aquest jutjat de Barcelona que havia fet totes les instruccions per l'1 d'octubre, doncs lloant la seva figura i fins i tot dient que havia fet un paper estel·lar, havia canviat la història, no? Per allò, pel seu patriotisme. Escolti'm, això passa en una setmana en la que el Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg ha dit que el senyor Otegi no va tenir un judici just. Escolti'm, com ho han vist tot això vostè com a president del PDeCAT, des del PDeCAT, i com veuen tot el que està passant al voltant de la cúpula judicial espanyola?
Bé, jo soc estudiant de dret, he fet advocat molts anys i tenia un nou concepte tenia millor concepte de la judicatura que no pas el tinc ara, que em dedico a la política. Jo quedo parat que siguin tan xapusses i que tinguin tan poc, que interpretin tan poc la realitat social que estem vivint. Crec que l'episodi del canvi de criteri a les hipoteques és per manca de... Les sentències diu que sempre s'han de dictar d'acord també amb la realitat social del país, no? Crec que no es va tenir en compte, crec que es van equivocar, crec que és una xapussa, novament, tot el procés independentista, tot el procés judicial pel independentisme. Jo a vegades he intentat fer l'exercici, i això amb els nostres presos a la presó ho fem, quan ens arriba un escrit de l'advocat de l'Estat o de la Fiscalia, tremolem, no? A veure si han trobat alguna cosa. I ho repasses, papers i papers i papers, i és que no...
Hi ha res de nou.
No hi ha res de nou, no. És una xapussa. No hi ha res que, malgrat... Tu no vols que trobin cap argument per culpar-te, no? Però tot i així, jo faig un exercici de dir, bueno, a veure si troben alguna cosa que verdament et puguin culpar. Tot el que és el delicte de rebel·lió, sedició i malversació, sincerament, és que és... No, és que no hi ha res. I totes les interpretacions que fan de declaracions públiques, de papers de la Generalitat, és que no hi ha absolutament res. I per tant crec que haurien de fer una anàlisi seriós en tot el procés judicial independentista, i escolta'm, si consideren que hi va haver desobediència, doncs perquè es va requerir a la mesa del Parlament, que jo crec que tampoc no n'hi ha, perquè la mesa del Parlament hauria de ser totalment independent del poder judicial, però com a molt podrien parlar d'una desobediència dels tribunals respecte a la mesa del Parlament, no? Però que, si us plau, crec que perquè crec que no acabin... El Tribunal dels Drets Humans d'Europa, n'estic segur que d'aquí 2, 3, 4, 5 anys dirà que tot això ha estat un judici xapusses. I per tant jo no entenc com l'estat espanyol o com el poder judicial espanyol es presta en aquest sentit. Per altra banda, jo li dic, però jo des del meu exercici de l'advocacia i des de quan havia estat advocat m'havia trobat molts jutjats, sobretot de primera instància i d'instrucció, que eren rigorosos. Jo no tenia la sensació que això fos tan xapusses, i per tant vull entendre que només es dediquen a fer de xapusses, doncs, quan hi ha situacions a l'Estat que, per sobre de tot, doncs, val unitat d'Espanya, o quan hi ha interessos econòmics tan forts com el tema dels bancs, doncs, que els hi fan perdre el món de vista i fan que no siguin objectius. Jo crec que els funcionaris i la judicatura del poder judicial espanyol és molt millor i no és tan xapussa com ara, perquè si haguéssim de reproduir el que estan fent a nivell d'Audiència Nacional i Tribunal Suprem als jutjats de primera instància és per apretar tot córrer. I per tant jo crec que això no és així, crec que hi ha funcionaris de primer nivell, crec que hi ha jutjats de primer nivell, i per tant doncs ho visc amb aquesta doble vessant.
Però poder una mica d'autocrítica del món independentista també hi hauria d'haver en tot aquest procés, no, senyor Bombé? Ho dic perquè poder es va prometre a la gent que...
El procés independentista.
Arribar a la independència seria molt fàcil, no passaria res, que tots serien, perdoni'm l'expressió tan popular, flors i violes, i a l'hora de la veritat, doncs, bueno, les coses són com són. I avui en dia estem a primers de novembre i no hi ha república ni hi ha res. Hi ha una societat catalana força dividida i molts problemes. I clar, vull dir, vostè té molta raó quan passa culpes cap a Madrid, però de portes endins també hi ha un mea culpa, no?
I tant, molts. Jo faria les coses diferents. Jo vaig entrar sent el més...
Més moderat?
No, vaig entrar a Convergència.
Més sensat?
Vaig crear Convergents per la independència, vaig crear. Jo era la persona que veia que havíem d'anar més independència més de pressa,
més de pressa que
a dins de Convergència. Amb experiència durant aquests 7 anys, sent diputat al Parlament i estant al costat del president Mas i el president Puigdemont, ara em diuen que sóc dels moderats del PDeCAT, i per tant, i això per què passa? Passa perquè des del coneixement i després d'haver viscut moltes i moltes coses de tot tipus, doncs fa que els plantejaments que jo tenia fa 7 anys enrere per aconseguir independència segurament ara els he de canviar, però a mi no em sap greu reconèixer-ho, que la via que vam seguir fins al 1 d'octubre segurament fins al 1 d'octubre va ser correcta, però segurament és millorable i segurament aquella via no serveix per fer efectiva la independència. Per tant, a mi no em sap gens de greu buscar altres vies per aconseguir la independència. Hi ha gent que et diu que això és frenar o gent que això et diu que ets massa...
massa suau.
A mi no em sap greu. Jo crec que en aquest sentit buscar la fórmula per aconseguir la independència, ni que sigui d'una altra manera, és radicalment positiu per a l'independentisme, i per tant jo sóc el primer que reconec que hem de buscar unes altres vies. Sempre he dit aquests últims dies que les vies no poden passar ni per la via d'una desobediència continuada cada dia, ara, a nivell institucional, que és més la que defensa, per exemple, un espai com la CUP. Crec que aquesta no és ben bé la via. Crec que tampoc no és la via d'Esquerra Republicana, que parla d'un possibilisme, realisme, que ens fa l'horitzó de la independència molt més enllà. I en canvi crec que hi ha una via per explorar, que ho estem explorant, que és a nivell internacional, a nivell del Consell per la República, el president Puigdemont, a nivell de fer política també a nivell de l'estat espanyol. Crec que hi ha vies per avançar cap al dret a l'autodeterminació i que això ho aconseguirem. Aquesta seria la via que a mi m'agradaria explorar, sense que se'ns tilli que això és fer marxa enrere.
Vull dir que van més ràpids vostès que els d'Esquerra, doncs. Entenc. Dius...
jo crec que no...
ho presenta molt més enllà i nosaltres volem anar més avians.
Jo dic que no em sento còmode i crec que l'estratègia d'Esquerra Republicana només dir que dels plantejaments públics, jo conec molta gent d'Esquerra que té, vull dir que jo no jutjo ningú perquè crec que Esquerra Republicana és un partit independentista, crec que Esquerra Republicana té la seva pròpia estratègia i per tant jo no soc ningú per dir-ho, però dic que jo no em sento còmode ni el PDeCAT se sent còmode amb aquesta estratègia de posar l'horitzó només en ampliar la base i d'anar molt més enllà. Crec que hi ha d'haver vies més ràpides.
Però la via internacional fins ara no ha sigut un fracàs. Vull dir, no hi ha recolzament de cap país mandatari o que sigui visible. Vull dir, sí que és veritat que la justícia europea doncs, li ha fet diversos capones,
li ha picat l'ullet
a la justícia espanyola, però el que és el procés independentista no hi ha
un reconeixement internacional. Però nosaltres vam fer un procés abans de 1 d'octubre, vam aprovar unes lleis en el Parlament, tant la llei del referèndum i la llei de transitorietat, jo era diputat, les vaig estudiar, i es basava molt en principis de dret internacional, dret d'autodeterminació, dret al principi democràtic, principis segurament poc desenvolupats. Jo no li negaré que potser eren principis que no eren 2 i 2 són 4, són principis que segurament s'han d'estudiar millor. Però crec que la via dels drets democràtics i dels drets civils i del dret a l'autodeterminació crec que té recorregut a nivell internacional. Jo ja sé que això no és immediat, ja li reconec, però crec que no es pot dir que a nivell internacional no haguem avançat. Jo crec que Catalunya s'ha situat en el món, el problema polític català està en el món, i crec que el terme del dret a l'autodeterminació crec que es pot desenvolupar a nivell internacional en molta major mesura del que s'ha desenvolupat. I per tant, en aquest sentit... jo hi crec en aquesta via i crec que des d'això, no? Des dels principis de la democràcia i els principis dels drets democràtics podem avançar molt.
Jo voldria tornar un altre cop al tema de pressupostos de l'Estat. Al començament de l'entrevista deia que Sánchez no era el Partit Popular i que havia una sèrie de propostes que podrien contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya, no? En aquest sentit, volia saber si hi ha una garantia de que el PDeCAT pugui recolzar aquestes mesures. Se n'ha parlat de diverses, se n'ha parlat del salari mínim, s'ha parlat de la reforma laboral, i volia saber si el que vostè deia era més una intenció o una disposició personal, o és que realment hi ha una, per part seva, una directriu que ja estigui acordat que el PDeCAT no recolzarà pressupostos, però recolzarà, comprarà la bona part de les mesures estrella, per dir-ho així, econòmiques del partit del PSOE.
Sí, nosaltres, la nostra acció a l'Estat versarà sobre tres coses que nosaltres creiem que són imprescindibles. Una, posar en evidència que el país, amb institucions com la monarquia i amb institucions caduques de l'Estat, no ens hi sentim còmodes, per tant, potenciarem molt aquestes iniciatives. Ara hem presentat, per exemple,
una proposició
contra el rei, contra l'actuació del rei. Proposarem les mesures antirepressives que estem patint. Això va de tot, va de mesures per millorar la justícia espanyola, perquè no es persegueixin drets democràtics, drets d'opinió, drets fonamentals que tota la ciutadania espanyola comparteix, i per tant jo crec que aquí hi ha espai la llei de Mordassa, jo crec que hi ha espai aquí perquè altres partits a nivell estatal també s'hi sentin còmodes, i una tercera via, que és la més difícil, que és el dret a l'autodeterminació. Aquí sí que ho reconec, que a nivell estatal és allà on tenim més problemes per generar més consensos. Nosaltres serem molt inflexibles amb aquestes tres qüestions. Una, contra la monarquia i contra la seva actuació, i contra institucions caduques de l'Estat, contra mesures de l'autorepressió, antirepressió, i mesures a favor del dret a l'autodeterminació. Ara, nosaltres, pels altres temes sectorials, farem el que hem fet fins ara. Quan se'ns presenta que l'Estat espanyol es vol desfranquitzar, i per tant mesures contra el franquisme, nosaltres el votarem a favor. Mesures perquè les empreses tinguin millors condicions energètiques, votarem a favor, com hem vingut fent fins ara. Mesures contra la morositat de les empreses, clar que hi estem a favor. Mesures contra el salari mínim, si se'ns explica d'on sortiran els recursos, és clar que hi estarem a favor. I per tant hi ha coses que nosaltres entenem que també són bones per Catalunya, són bones per la gent de Catalunya, i nosaltres estem disposats a no donar suport tant a Pedro Sánchez, però sí que donar suport a aquestes mesures que nosaltres intentem i que sempre han estat al nostre ADN. Hi ha un exemple claríssim d'això. Fa uns mesos enrere l'Estat espanyol diu que la sanitat ha de ser universal. Nosaltres teníem una llei pròpia a Catalunya que dèiem que la sanitat era universal i que això estava al Tribunal Constitucional. Vam donar suport a la sanitat universal espanyola a canvi que ens exigissin la sanitat universal catalana. I és clar que nosaltres, com que considerem que la sanitat universal ha de ser-hi, nosaltres vam donar suport. Per tant, amb aquestes mesures concretes, nosaltres hi donem suport, i així ho he indicat als diputats.
Vinga, última pregunta ja del conversa d'aquest dissabte. Marcos, endavant.
Concreta, li volia preguntar per l'Assemblea Nacional Catalana. No sé si coincidirà amb mi, que ha tingut un paper absolutament protagonista durant aquests anys, i no sé si pensa que ha acabat fins i tot tenint massa protagonisme, i fins i tot, jo crec que és la meva anàlisi, potser en discrepa, per culpa dels propis partits sobiranistes, acaba tenint massa protagonisme i ha acabat volent traçar-lo i marcar una mica la línia de l'independentisme. S'ha de combatre, en certa manera, no sé com dir-ho, s'ha de discrepar públicament de forma oberta de l'ANC, o s'ha de redimensionar el seu paper, o n'ha de tenir un altre?
És una pregunta complicada. Aquest procés independentista ha avançat tant perquè la societat civil i els polítics han anat conjuntament. Jo això hi crec fermament. Sí que és veritat que jo personalment he trobat que en moments es prenien decisions en àmbits que no eren pròpiament a les institucions i a través de la classe política, que també crec que hi havia tingut més importància de la que tenia. Ara, l'activitat social i l'activitat cívica de l'Assemblea ha estat superpositiva, ha creat sobre el lideratge també polítics, la Carme Forcadell, en Jordi Sánchez, i ara estem en un moment que jo demanaria també una certa unitat estratègica de l'independentisme, i això passa per redefinir què fa cadascú les seves tasques. I sí, crec que s'ha d'acabar-hi. I crec, i ho dic a tot arreu, crec que l'Assemblea Nacional no acaba d'afinar quan, per exemple, promou llistes municipalistes en segons quins municipis. Amb tot el respecte, però crec que l'Assemblea és un moviment cívic transversal on molta gent s'hi havia agrupat, i crec que això no ho pot perdre. I al moment que va amb unes eleccions i que és art i part, crec que en aquest sentit, crec que jo no ho acabo de veure que estigui fent la funció. Ara, tant ells com Òmnium, per exemple, han promogut ara un manifest que es diu Som el 80, que en 8 hores em sembla que tenia més de 75.000 adherits. Per tant, això no ho pot fer cap partit polític, i ho vull posar en valor.
I quan, per exemple, l'ANC promou entrecoberts, boicots a empreses que no estan al costat de tots els fets de l'1 d'octubre, això no és anar pel bon camí, no? Suposo.
No ho conec, això.
No ho conec.
No ho conec, ho he sentit.
Van presentar la campanya l'altre dia.
No m'hi he submergit i no sé en quins termes està però fet.
Diu,
no
és el camí. A quines empreses hem de comprar. Ja, sí. Aquest intervencionista arriba a això, també.
No és el camí?
No ho sé, jo, per mi que tothom que està a Catalunya és català i tothom qui viu i treballa a Catalunya és català i, per tant, jo sóc un defensor del Som un sol poble.
David Bombay, president del PDeCAT, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i seguirem en contacte, evidentment, convidat aquí al Converses a explicar doncs, el que creu convenient de la política catalana i espanyola. Gràcies, i sort, sobretot.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Marcos Pardeiro, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Mari Jesús Cañizares. Tornem dissabte que ve, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Converses. Que vagi bé, bon cap de setmana, adeu-siau.